los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, us donem la benvinguda una setmana més a la veu dels animals i la natura. Com cada divendres, començarem programa parlant de les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit rebrem el veterinari Ricard Adam, que ens visita per segona vegada, però en aquesta ocasió parlarem amb ell de la leishmaniosi. Ho farem amb la companyia de la Carme Mende, de Manel Casas i la Neus Aragonès. A la recta final del programa escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i la Neus Aragonès ens portarà els sos d'adopcions. En aquest cas parlarem amb la Lliga de Sabadell. Així doncs, tot a punt per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez del control tècnic.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Milions d'aus moren cada any a Espanya abans d'arribar a la zona de cria o d'hibernació a causa de la caça il·legal, segons dades de SEO BirdLife. L'organització demana una especial protecció, ja que l'estat espanyol és un dels més importants en el món per l'estudi del fenomen migratori. Cada any passen per l'estret de Gibraltar més de 250 espècies d'aus. L'amenaça més destacada, segons l'ONG, és la caça il·legal, encara que també hi ha d'altres, com el verí, la destrucció dels seus hàbitats, la transformació del medi rural o la pèrdua de punts de descans de les aus. Els aerogeneradors i la contaminació lumínica també afecten a les migracions. Per aconseguir la màxima conscienciació, fa dies que es va celebrar el Dia Mundial de les Aus Migratòries. Els naturalistes destaquen que el comportament d'aquestes espècies s'ha convertit en un indicador de l'estat de salut dels espais naturals i del clima. Tot i haver-se avançat molt en la protecció de les aus, des de SEO BirdLife creuen que és necessari una implicació de tots els col·lectius. Per exemple, la implicació de les hidroelèctriques col·laborant en l'acondicionament dels traçats elèctrics està evitant la mort de moltes per electrocució i topades amb els cables. Greenpeace ha demanat a 9 municipis de l'estat que deixin d'utilitzar fusta d'IP per a realitzar obres públiques. L'IP és un arbre propi de les zones intertropicals d'Amèrica, molt apreciat per la fusteria a causa de la seva duresa, pes i resistència a l'aigua. La tala d'aquests arbres representa un gran impacte als boscos tropicals americans. L'entitat ecologista destaca la ciutat de Saragossa, ja que el municipi ha utilitzat aquest tipus de material en la construcció del centre ambiental de l'Ebre. La fusta d'IP es caracteritza per la seva duresa i durabilitat, cosa que ha fet que se la compari amb la fusta de caoba. S'utilitza per a fer paviments exteriors, passarel·les i ponts. El seu valor al mercat és cada cop més alt, cosa que ha fet aparèixer la corrupció i les il·legalitats dins la indústria de la fusta al Brasil. Segons Greenpeace, aquesta és la causa principal de la degradació de la selva. L'entitat ecologista ha denunciat altres casos a les ciutats de Barcelona, Bilbao, Logroño, Palma de Mallorca, Madrid, Marín, Pamplona i València. El 93% dels materials d'un ordinador són reciclables, segons la plataforma Reciclia. Segons l'estudi, poden recuperar-se 11 quilos de metall, 4,6 quilos de vidre i 4,2 quilos de plàstic. Els ordinadors són els aparells electrònics i elèctrics amb un major índex de reutilització de matèries primeres de les 10 categories de residus d'aquest sector. A més, el 88% dels materials que formen una impressora també són reciclables. Els ordinadors de sobretaula tenen una proporció mínima de materials preciosos recuperables, com és l'or, la plata i paladi. Això significa que de cada tona de residus, equivalent a 48 ordinadors, és possible recuperar uns 0,0048 grams de metalls preciosos. El conseller delegat de Recíclia destaca que cal conscienciar els ciutadans per treballar conjuntament en la sostenibilitat mediambiental. Recíclia és una entitat que lidera la recollida selectiva i el reciclatge de residus elèctrics i electrònics a Espanya. Des de la seva creació el 2001, han gestionat més de 100.000 tones de residus. El 2012 van retirar 15.000 tones d'equipaments utilitzats, un 10% més respecte a l'exercici anterior. Aquesta recuperació només és possible mitjançant les tècniques actuals de tractament a les plantes especialitzades i autoritzades. L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha iniciat l'elaboració d'un cens de falciots. El municipi es caracteritza per tenir una gran comunitat d'aquestes aus i l'estudi el realitzaran els serveis municipals de neteja, medi ambient i joventut, encara que un grup d'estudiants hi col·laboraran. El cas de l'Hospitalet destaca a tota Europa, ja que aquestes aus protegides estan en declivi a la resta del continent. Les construccions dels anys 60 al municipi del Barcelonès han fet que es donin les condicions idònies perquè els falciots puguin fer els seus nius. Aprofiten els forats de ventilació de les mitgeres dels edificis i, tot i així, les rehabilitacions, els enderrocs i les obres de nova construcció els han restat zones adequades de nidificació. Des dels serveis tècnics de medi ambient de l'Ajuntament, es creu que tenir una base de dades permetrà conservar els nius ja existents o que es reposin en cas d'actuacions urbanístiques. Una de les característiques del comportament dels falciots és que cada any, després de la migració, tornen al mateix niu. Per tal de fer un bon cens, s'ha format els voluntaris. Els falciots són ocells que només s'acostumen a veure primera i última hora del dia fent voltes a prop del niu cercant menjar. Aquest és el moment que cal detectar-los, ja que la resta del dia la passen amagats. Per aprofitar la recerca, s'inclourà l'estudi dels ballesters, que, tot i ser menys nombrosos, són de la mateixa família que els falciots i tenen el mateix comportament. I us acabem comentant que un refugi d'animals de Pennsilvània als Estats Units, l'Animal Rescue League of Berks County, ha creat un club de lectura al centre. El programa es diu Book Buddies i és molt original. Es tracta d'animals nens de 6 i 13 anys a la lectura fent-los llegir contes als gats del refugi. Aquesta idea se li va ocórrer a un treballador del refugi quan va comprovar que el seu fill de 10 anys havia millorat el seu nivell de lectura en llegir als gats del centre. La veu dels nens té un efecte calmant pels felins i, segons un estudi de la Universitat Tufts de Massachusetts, aquesta interacció amb els animals fa que el procés d'aprenentatge sigui més agradable i estimulant per als nens. A més, prenen consciència des de petits, des de la situació dels animals abandonats.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amics i amigues. Avui toca primer els animalons. Avui tenim una trobada d'Itàlia amb el Brasil. Encara que també pot ser a l'inrevés. La cantant italiana Ornella Vanoni canta samba amb italià ben acompanyada pels incombustibles Vinícius de Moraes i Toquinho. Ja els coneixem perquè amb aquest espai ja els hi vam explicar de que treballaven molt als Estats Units. Doncs es veu que no en tenien prou perquè aquest vinil està editat al Milà als anys 1975. Vol dir que es van passejar per tota Europa. Escolteu a la Vanoni i al Toquinho amb un altre adio i Accendi una luna, ara cantat amb el Vinícius. Prepareu-se perquè quedareu inundats de ritme.
Separazione su solitudine ancora ed ancora tormento. È un altro addio che aspettare non sa. Poi va via, è un'allegria, e poi un pianto, e poi soltanto nostalgia.
Stai attentissimo amore, col tuo riflettore, non fare il bambino, sta buono col cuore, il mischio un veleno, amore, attenzione, non bere se vuoi, riguarda. Spedisci i tuoi riti, spedisci anche i soldi per l'appartamento, perché un paese metro non è come me, aspettare lo sai, l'amore è un'agonia, vieni di notte e poi va via, un'allegria, e poi un pianto, e poi soltanto no. Io mi schiumo in l'azione, solitudine ancora, ed ancora tormento. Quando trovi il momento, spedisci
tu a dirmi, spedisci che soldi, che aspettare. Soltanto nostalgia, l'amore è un'agonia, vieni di notte e poi va via, un'allegria, e poi un pianto, e poi soltanto nostalgia.
Poeta mio, poeta vagabondo, sei un cattivo esempio per la gente come noi, a fare come te si può scoprire che vivere non è cercare del perché. La bocca, gli occhi, il cuore, poeta, poetino per amore, per gioia, per dolore, per antica libertà, chissà quando ti somiglierò, ma tutto quel che so e che succederà, Vinicius, grazie, sarà.
Poeta, mio poeta, camarada, poeta da pesada, do pagode do perdão, perdoa essa canção improvisada, é tua inspiração de todo o coração, da moça e do violão, do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, quem dera todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de esperar, a vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius, velho, saravá.
essa beleza que tem o samba, né? Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco da poesia, se hoje ele é branco da poesia, ele é negro demais do coração. Ele é negro demais do coração.
Avui al programa tenim un repetidor entre nosaltres, el Ricard Adam. Bona tarda, Ricard.
Hola, bona tarda. Això vol dir que no vaig aprovar la primera vegada.
No, no, això vol dir que ens vas agradar tant que has tornat a venir per explicar-nos més coses. Doncs el Ricard, com ja us hem dit, va estar al nostre programa, però us volem recordar que és veterinari i té un màster d'etologia a la clínica veterinària. Des de l'any 2009 és professor responsable de l'assignatura Manteniment del gos de treball del màster universitari i instructor d'unitats canines de treball a la Universitat Autònoma de Barcelona. I a més, encara té temps per portar la gerència i direcció veterinària del centre veterinari La Sagrera.
Oh, hola,
hola. Hola, hola.
El primer que haig de dir és que, com que el temps passa, sí, i jo m'acumulo feines, vaig anar al màster de fer una pausa i aquest any no l'he portat. O sigui que ara el màster ja... Ho dic perquè el pobre professor que està donant la classe ara...
T'ha reservat aquest any.
Sí, sí, aquest any m'he reservat.
Millor fer poquetes coses i bé, també, que a vegades si s'abarca
molt...
Bueno,
no vol dir que hagi deixat de fer coses, però això sí que ho he deixat. I ara... col·laboro més amb el tema de l'esterilització dels gats de carrer, i a més, que ho dic amb molt orgull, soc professor de l'ESO, que això és el que més m'agrada.
Les bases també, és sí, molt important també.
Sí, i tant.
Doncs avui amb el Ricard parlarem de la leishmaniosi, i per introduir el tema, i si hi ha algú que ens està escoltant i no sap de què estem parlant, com els hi explicaries què és?
Precisament és una de les malalties més complexes d'explicar, eh? Per tant, anirem una mica a poc a poc. La leishmaniosi és una malaltia parasitària, però que es transmet a través d'un, del que anomenem un vector, o sigui que a través d'un mosquit. El problema de la leishmaniosi és un protozou, que és la Leishmania infantum, i el vector és un mosquit que es diu Phlebotomus. No hi ha un sense l'altre. És cert que hi ha diferents tipus de leishmania d'aquest protozoari a diferents zones del món i diferents Phlebotomus, però tots són de la mateixa família. Què vol dir això, que sigui un paràsit, un protozou, i que sigui un vector... un mosquit, que per transmetre la malaltia al mosquit, que per cert és el mosquit femella, perquè el mascle és vegetarià i la femella és carnívora, res a dir, és així, és la vida, doncs la femella pica un gos que estigui infestat de leishmania i aquesta leishmania en el seu tracte intestinal va parar a la glàndula salivar. De manera que el mosquit, quan torna a picar, entre 4 i 25 dies, o sigui, no està, no ràpidament, però pensem que en 4 dies en pot tindre prou, quan aquest mosquit torna a picar un altre gos que no està infestat, a l'inocular la saliva, que utilitzen la saliva per, com a anticoagulant, perquè si no poden xuclar la sang, i que per cert que és el que provoca la pruïja tan important dels mosquits, doncs inoculen aquest paràsit. Llavors aquell nou gos o gossa torna a infestar-se. Sí, tenim dos problemes, sí, perquè a l'hora de parlar de prevenció són dues coses. Que no... hi hagi infestació d'aquest paràsit que quan arribi a la sang no provoqui la malaltia, i la segon, que no hi hagi mosquits que piquin els gossos. O sigui que aquí hem d'atacar pels dos fronts. Aquest és el problema principal per entendre la malaltia.
I per tant, hi ha gossos o races de gossos més vulnerables, o qualsevol gos pot desenvolupar la malaltia?
S'ha fet un estudi molt extens sobre això, El primer és que no hi ha preferència sexual, ataca la mateixa prevalència en mascles i en femelles, i en quant a gossos, el tema és que la malaltia no es presenta de la mateixa manera en diferents tipus de gossos. És cert que hi ha gossos com el pastor alemany, el rottweiler i algun altre que em deixo, i el boxer, que són més sensibles a presentar un tipus de leishmania. Però no vol dir que ells no puguin agafar-la i altres no la puguin agafar, sinó que la leishmania té una segona complicació, que és que en realitat la malaltia no la provoca pròpiament el paràsit. El paràsit es posa dintre de les cèl·lules immunitàries de la sang i el que fa és crear una reacció immunitària. De manera que podríem classificar la leishmaniosis com realment una malaltia immunitària. Aquest és el quid de la qüestió. Hi ha gossos que reaccionen d'una manera davant d'aquesta infestació, que diguem que s'anomena de manera celular, creen cèl·lules per matar les cèl·lules infestades, i aquests són els que reaccionen correctament i poden fins i tot curar-se de la malaltia. Hi ha d'altres que creen anticossos per intentar neutralitzar aquestes cèl·lules, i aquests són els que tenen menys sort i són els que acaben desenvolupant la malaltia. Per tant, depèn del sistema immunitari com reaccioni davant d'aquest paràsit, crearan la malaltia o no. Llavors, la malaltia principalment és aquesta reacció immunitària. Per això molts dels símptomes que comentarem tenen relació amb processos immunitaris. Un excés d'anticossos, un acúmul en les articulacions, uns problemes a la pell, etc etc.
Te m'has adelantat perquè et volia preguntar sobre la simptomatologia per sí. Estar alerta en cas que...
En el problema, a mi, per parlar de l'Aismània, m'agrada sobretot que la gent, després quan acabem de xerrar, es concentri sobretot amb la prevenció. Perquè el diagnòstic és molt complex. Per dues coses. Els símptomes són molt variats. Hem vist gossos que hem diagnosticat l'Aismània perquè tenien una ferida que no acabava de curar, una ferida petita de 2 centímetres que no acaba de curar, i dintre del protocol de diagnòstic hi ha la leishmania. Com que tenim la sort de que no és molt costós fer un control d'anticossos de leishmania, i veus que té leishmania. I és aquesta leishmania que no deixa curar, perquè un que està afectant el sistema immunitari no deixa curar bé aquesta malaltia. Els símptomes més clars i més coneguts de la gent són un gos que s'està primant molt, encara que mengi, un gos que està perdent la qualitat de la pell, que té escoriacions o descamacions als colzes, al tars, que li creixen molt les ungles, que li penja a la cara, el que diem cara de pallasso. O sigui, comença a primar-se i li penja més la pell a la cara. O també problemes a les puntes de les orelles, que comencen a descamar-se. Són malalties, són defectes a la pell que en principi no causen pruïja, sinó s'infecten. Llavors, això també és una cosa clara. Veus unes descamacions que no poden ser d'infeccions de la pell perquè no causen pruïja, picor. Per tant, poden ser de leishmania. I després, la més brutal, diguem-ne, que és la leishmania visceral, que comença a tindre símptomes generals de malestar, aprimament també, febre, pics de febre, i aquí, dintre del protocol, pot ser la leishmania i 454 malalties més. Però la leishmània, per la seva prevalència, sempre es mira. I quan un presenta aquests símptomes i és leishmània, és quan anomenem la leishmània visceral, i és quan la mortalitat és molt alta.
Hem dit que és una malaltia complexa. El sí. Tractament també és, depèn de com es desenvolupi la malaltia. Aplicarem un tractament o un altre?
Una mica sí. Perquè, gràcies a Déu, quan vaig començar amb els protocols a leishmània, quan vaig acabar la facultat, hi havia un tractament, que és el glucantim, i ja està. I els que heu tingut gossos amb leishmània fa molts anys, posem-ne fa 20 anys, recordareu punxar cada dia el gos amb el dolor que li representava durant 30 dies. Encara es fa aquest tractament i encara té eficàcia. Hi ha tractaments alternatius. Sí, hi ha un xarop, que també es tracta de la mateixa manera. Hi ha un altre producte que també és en forma de xarop, que també té un tractament d'una altra manera. I també tenim un tractament crònic que afegim a aquests tractaments puntuals. El que fem és, quan veiem una sospita de leishmània, però el control d'anticossos de leishmània no és molt alt i els símptomes no són importants, sinó és una sospita, fem un tractament inicial amb un... només amb unes pastilles cada dia i anem fent controls.
Una cosa més light, podria ser?
És més light. En el cas de que es presenti símptomes importants, llavors és quan apliquem o el glucantime o el milteforan o altres que apareixen ara últimament. Depèn de la gravetat. El problema és que hi ha molts gossos infestats que no tenen la malaltia. Per això anava a incidir en aquest tema de la prevenció. El tractament l'instaura el veterinari, que ja us dirà, depèn de la gravetat de l'animal, farem aquest tractament. A afegir que ara són tractaments crònics. De manera que no parlem ja d'una malaltia mortal, sinó d'una malaltia crònica. En alguns gossos és mortal, és cert, però un percentatge molt més baix que abans. En cap cas és un diagnòstic que ens faci pensar que hem de sacrificar l'animal perquè no se n'en sortirà. No, això no és així. D'acord? No és un criteri de selecció de vida o mort, no és així. Per sort, ara els criteris per decidir si un animal hem de continuar lluitant o no que a vegades són més clars, no? I la leishmania és un d'ells que no és motiu de sacrifici d'un animal, d'eutanàsia, no, perquè hi ha tractaments crònics i millora la seva vida, i conec gossos, molts, que amb tractaments de leishmania viuen molt i molt bé, sense dolor, sense molèsties. I quan apareix la molèstia, tractem i vigilem i estem a sobre. I ja està, que és la nostra funció, que per això som els racionals.
I què cal fer per no arribar a desenvolupar el que tu deies, la prevenció?
Sí, la prevenció és important perquè l'enfoquem en dos sentits. Un, que és el bàsic, que és que el mosquit no piqui. D'acord? És un mosquit que pica a la tarda. Insisteixo que és la femella, però això és una anècdota. Pica a la tarda i hem de vigilar en llocs endèmics, en llocs on hi ha molts d'aquests mosquits, aconsellaríem a aquelles hores pues, treure el passeig a menys. És cruel. Home, podem buscar alternatives, d'acord? Però hauríem de vigilar a partir del començament de la primavera fins al final de l'estiu, doncs a les zones que puguin haver-hi més mosquits, zones més aviat seques, no pantanoses, doncs no treure-la aquella hora, que és quan surt a alimentar-se. Protegir l'animal amb repel·lents de mosquits. I actualment tenim un collar ben conegut, tenim unes pipetes, hi ha tres tipus com a mínim de pipetes diferents. Pipetes és el sistema aquest de posar un líquid sobre la pell i que sol s'escampa per tot el cos. És una forma molt eficaç de posar un producte sobre l'animal. Però pipeta és la forma amb què s'aplica el producte. Els productes n'hi ha dos o tres que estan bastant bé. Tots són repel·lents als mosquits. I baixen la probabilitat de picar del mosquit segons els estudis dels que l'han fabricat i que tenen la responsabilitat de ser estrictes amb això, amb un 70% com a mínim. Per tant, hauríem de protegir tots els nostres animals de companyia d'això. I dic tots perquè, malgrat tingui leishmania, hauríem de pensar que si té leishmania, és portador de la leishmania, per tant, si li pica un mosquit, pot transmetre la leishmania a un altre animal. O sigui que, encara amb més motiu, l'hem de protegir d'això. D'acord? Després ve la protecció immunitària. I aquí ve la gran discussió, i que tots els que estan ficats en el món ja ho saben. Actualment hi ha dos productes, dos sistemes de protegir l'animal en el cas de que entri en contacte amb la leishmania. Un és la vacuna, i l'altre és un xarop que està formulat i creat per un noi d'aquí, de casa nostra, i que és un sistema hormonal que ha descobert que també pot previndre la infestació de leishmania. La vacuna té certes dificultats. La primera, que ja ho exhibo com a denúncia, però les coses són així, que em perdoni els meus amics de la Casa Birba, però la vida és així, que és molt cara, tu. Jo, sembla que aquí s'han passat. Però bueno, ells m'ho defensen, que han tingut molta feina, tot el que sigui, dic, sí, però mira, el primer que hem fet és posar aquest preu, i amb aquest preu doncs, jo he vacunat la meitat de del que podia vacunar. O sigui que aquí ja l'hem cagada. Bueno, però com que això, les farmacèutiques, i perdó, que em fiqui...
No ho entenc. No
ho entenen. Jo ho han fet amb el patarrollo i la malària i tot això, dius, que què haig de fer jo ara, per barallar-me amb això. I després que realment hi ha hagut reaccions al·lèrgiques que la gent li ha fet molta por. En tot Espanya, l'estudi que s'ha fet, han hagut quatre reaccions, quatre o cinc, recollides i documentades, reaccions importants. No conec que hi hagi cap animal que s'hagi mort per una reacció al·lèrgica d'aquest tipus. Però podria ser, podria ser. I aquestes reaccions al·lèrgiques que han provocat necrosis de la pell i casos, protocols de tractament durant un any, també. És un percentatge molt baix, però hi és. Jo és el que dic, l'estadística està molt bé, menys quan et toca tu el percentatge que no toca. Dius, per mi ha sigut el 100%. Per tant, s'ha de tindre en compte. Perquè, a més, com que el primer cop que es vacuna s'ha de vacunar tres vegades, separat tres setmanes, doncs, si fa una reacció al·lèrgica a la vacuna, doncs ja no t'ha servit de res el tractament. Però, bueno, hi ha mètodes per evitar que faci reaccions i, bueno, jo crec que ens hem espantat més del que ens hauríem d'espantar. Això és un. I segon, que els veterinaris no n'estem convençuts. Jo parlo amb els meus companys i no n'estem convençuts. No ens han convençut de que funcioni bé la vacuna. Jo vull que funcioni bé, però com que no estic convençut, doncs jo no estic obligant a la gent a gastar-se els 160 euros que s'han de gastar el primer cop que vacunen i els 60 anuals. No m'atreveixo, m'agradaria molt. Per tant, estic pensant amb altres companys i bueno, doncs ara haurem de fer un esforç i demanar a tots aquells que han vacunat, fem el test. Aviam, comprovem-ho nosaltres mateixos, aviam què tal va. Quan estiguem convençuts, jo seré el primer a demanar, sisplau, a la gent que vacuni i que... Fixa't que el preu de 60 és quasi el mateix al preu de l'altra vacuna. O sigui, quan posem la vacuna anual, també són 50, 60 euros si posem totes les vacunes juntes. Aquesta val 60. I us estic dient que és cara. I és el mateix preu que l'altra. O sigui, penseu que... Qui està menjant-se la part cara, eh? Vale. Sí. O sigui que nosaltres tots hem de fer una mica d'esforç. I els veterinaris, malgrat tenim aquesta mala fama, també fem el nostre esforç com puguem. El dia que estiguem convençuts, començarem a vacunar. Perquè no oblidem que la leishmània és una malaltia zoonòsica, d'acord? I s'han descrit casos de leishmània no tan llunyans. Em sembla que em van comentar casos de leishmània a gent de Canàries, amb persones amb problemes immunitaris i que els hi ha picat el mosquit i que han agafat la leishmània. En humans hi ha dues maneres de presentar-se, una que és la visceral, que per sort aquesta no és la leishmània que tenim aquí pels humans, però sí en altres zones del món, i la visceral és el que comentava abans, que si té els símptomes ja tenim malament, i l'altra que és la cutània, que presenta escoriacions a la part del llindar de les mucoses, vol dir entre la boca, la part del llavi, o la part del nas, o la part de les orelles, i causa deformitats importants. Per aquells que tinguin morbosos, només cal ficar-se a internet i quedes espantat. D'acord? Per tant, sent una zoonosis, hauríem de ser més conscients, tots plegats.
Carme. No hi ha vacuna per humans d'aquesta zoonosis?
No, perquè els humans, a més, es curen fàcilment. Aquests sí que tenen resposta amb el tractament. I el quid de la qüestió és que jo he llegit que estadísticament la leishmània, després de la malària, era la malaltia parasitària que més morts causava. Atenció que la malària és la malaltia no parasitària, sinó la malaltia que més morts causen al món. I si amb la malària ens estem discutint amb la dichosa vacuna, amb la leishmània, que té un problema important amb la vacunació, perquè no es pot fer una vacuna normal, que això és el que m'ha quedat mig penjat, com que a la leishmània crea una reacció immunitària molt concreta i només la podem atacar amb una reacció que se'n diu celular, o sigui, creant cèl·lules que ataquin les cèl·lules infestades, no anticossos que marquin les cèl·lules infestades, el que fan les vacunes normalment és crear anticossos. Però és que no ens funciona això amb la leishmània. Hem de crear cèl·lules que estiguin preparades per atacar les cèl·lules que estan infestades. Llavors és una vacuna molt més complexa, llavors no acaba de quadrar. I suposo que, com que el gos és el reservori mundial de la leishmània, és més fàcil, més pràctic i més econòmic pues, dedicar-se a protegir els gossos.
I aquesta enfermedad de la leishmània és coneguda des de fa molt temps?
Aproximadament uns 100 anys, no gaire, 100 anys.
O sigui que és una vinguda, una nou vinguda.
Diagnosticada, no.
Diagnosticada vol dir que ja existia.
Ja existia. Però es va identificar només fa uns 100 anys. Sí, no és molt poc, I... Ja veurem, aviam, si anem més de pressa. Endavant.
Hi ha llocs, com si diguéssim, tractant de casa nostra, de Catalunya, sí, en aquest cas, més, com si diguéssim, més perillosos, on l'animal té o un lloc al costat d'un riu, o un puesto de secà, o a ciutat, o...
A les zones endèmiques, que en aquest cas és tota la conca mediterrània, no hi ha llocs que ens salvem, ni a dintre de la ciutat de Barcelona.
Fins i tot a la ciutat.
Dintre de la ciutat de Barcelona. És cert que trobarem més flebotomos en zones rurals i no pantanoses, sinó seques, no just al costat del riu, sinó a la part més interna. Sí, allà és molt més probable. Tot el que sigui fora del casc urbà, en qualsevol zona podem tindre problemes de trobar-nos flebotomos. Però és que actualment que, tot el nucli urbà.
Tu deies que no era una enfermedad mortal, però pot escurçar la vida de l'animal?
Sí. Sí. Encara que no sigui una malaltia mortal per se, ara, és crònica. Això vol dir que el 90% dels gossos que tinguin leishmània moriran de leishmània.
Però a llarg termini.
Sí, diguem-ne, als 14 anys. Dic,
ja això està. Ja és una vida ja bastant normal.
A veure, sí. Ricard, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Mira, perdona, és que... Ricard, ah, no. Jo toca sempre donar la benvinguda. Ah. Ja hem entrat amb això. A més, també et vull felicitar perquè estàs a la Universitat de Barcelona Autònoma i és una de les punteres. Ara vaig sentir amb unes estadístiques que estan molt ben classificades.
Sí, 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 ostres.
Pompeu s'ha passat per davant, però bueno.
Bueno,
Seria... Home, jo crec... treballar una mica més.
Sí, però jo crec que si la Pompeu no és capaç de passar davant de l'autònoma, millor que no cobri el que han de cobrar.
Ricard, mira, jo et volia... De tot el que es diu, mira, ja saps que jo sóc una mica bastant fan teva i s'explica molt bé, se li entén molt bé perfectament i o sigui que ell mateix fa la pregunta i la resposta. Per tant, ja m'estava tallant totes les preguntes. Que està molt bé, això vol dir que ets molt didàctic. Bueno, molt pedagoga.
Gràcies.
Queda clar, llavors, de cara als nostres oients, perquè a mi el que em fa por a vegades és que llavors, bueno, s'imputi als animals, ja queden com maleïts, ah, no, la lesmània és que he sentit per la ràdio, tal o qual. Queda clar que la lesmània només la transmet un mosquit.
Un mosquit,
exacte. I sembla que només els gossos. O altres animals.
No, altres animals. El que passa que aquí, en el nostre territori, s'han fet estudis amb gats, i només recordo dos, que és molt dir, dos gats en tota Europa, sí, en sí. Què es va sospitar que tenien leishmania. Tot i que, si llegim literatura de leishmania, parla de que es transmet a altres mamífers i gats. Però, realment, a la pràctica...
Quins mamífers, per exemple?
No, només he vist altres mamífers perquè m'ho he mirat i no especificava res.
No especifica si són vaques o si són velles o si són...
Exacte, per tant, no ho crec que hi hagi especificat res més. I que n'hi hagi cap, ni els rossegadors, ni res, no hi ha res concret. El que sí que sabem segur que és humans i gossos. I el que sí que també s'estableix que els gossos són el reservori. Si existeix leishmania és perquè hi ha gossos. Yeah. I això és el que hem de tindre clar.
Bé, llavors, deduint del que tu has dit, la importància de la vacuna, el que està claríssim, tot apunta en una sola direcció. És a dir, que tindria que ser una vacuna obligatòria amb un preu perquè és una qüestió de sanitat pública.
Prevenció total.
Exactament, i com afecta a la societat en general, i els gossos formen part de la societat, doncs tindria que ser... jo crec que amb això ens trobem igual que amb altres medicaments per humans que tindrien que ser a un preu mínim i que els laboratoris doncs, sempre les seves patents les volen portar fins al límit. No sabem quants anys tenen la patent, la vacuna? Perquè quan s'acaba la patent llavors és quan s'alliberen els preus.
El problema és que el treball d'investigació l'ha pagat tot el mateix laboratori, per tant...
Sí, no, ja, i s'ho fan després.
Aquesta tindrà molts anys. És un problema, però, clar, aviam, si és que amb la barràbia mateix encara estem... Que si és obligatòria, que si no és obligatòria, que si vacunem, que si no vacunem de la ràbia. I és persona que tingui la ràbia, persona que mora. Si presenten un símptoma de ràbia, 100% de mortalitat. I per això quan van passar aquest problema fa uns quants mesos, o mig any ja deu fer, aquells nens a mi em van fer patir molt. Perquè vaig dir, és que si l'agafen i es mor un nen en el nostre territori de ràbia, és que jo passo vergonya. I ara ja estic... Jo li dic a la gent, miri, no és obligatori, però s'ha de vacunar la ràbia, perquè, escolti'm, és que no pot ser. I amb la gràcia amb què es va fer, aprofito, com sempre, jo aprofito per ficar-me amb tothom. Allà on tinc la consulta, al carrer de sota era Sant Martí. Però jo no, jo era Sant Andreu. Per tant, els que vivien en el meu bloc no havien de vacunar. Els del bloc de davant, sí.
Sí, és una mica surrealista.
Fantàstic.
Sí,
escolta,
perquè...
Perdona, estava pensant en el que estaves dient. Sí. El fet de que s'hagi de vigilar molt i s'hagi de fer prevenció, això inclou que quan, per exemple, passem una visita veterinària a l'any, algun tipus d'anàlisis també seria bo per poder fer una analítica en el qual es pogués veure si l'animal...
Recomanaríem ferventment fer una analítica anual de leishmania. És la molèstia per l'animal és mínima perquè és treure dos gotes de sang, es poden fer molt fàcilment i molt ràpid. El cost pot anar entre 20 i 40 euros, depèn de la possibilitat de comprar jo 40 caixes, com sempre, ja estem en el laboratori, però és així. Jo pugui comprar 40 caixes o pugui comprar 250 i realment ens dona una primera aproximació de si treure leishmania. Atenció, primera aproximació, perquè... que si algú m'ha pogut seguir, si té anticossos, si no té anticossos, segur que no té leishmania? precisament he dit que el que fa és activar la immunitat celular, no d'anticossos. Per tant, molts del que no presenten símptomes, però que algun dia el poden presentar, no tenen anticossos de la leishmania. Però la leishmania, els mastigots de la leishmania, estan dintre de les cèl·lules esperant tranquil·lament que li arribi
l'oportunitat. Sí.
Deixar una analítica o...
Sí, a part, ara s'estan fent ja amb PCRs, que llavors ja podem descobrir si hi ha leishmanies o no.
Ara bé, Ricard, jo crec que una mica el problema... L'altre dia va estar aquí la Maria Piferrer i vam estar parlant també de, de la medicina preventiva que es tenia que fer amb els gossos i parlàvem dels preus, no? Jo crec, de veritat, ja sé que hi ha hagut tentatives i no han prosperat, però que és del tot necessari que existissin un tipus de mútues específiques dels gossos que poguessin acollir i absorbir doncs aquestes consultes que es tenen que fer rutinàries perquè...
Aquest mínim de prevenció.
Ja. Sí, això, perquè sí. Ens trobem en que hi ha gent que té possibilitats de fer-ho sí. I si les té no escatima si és una persona conscient. Però hi ha aquelles persones que tenen l'animal però no tenen els recursos que a més a vegades depèn del veterinari. Doncs li demanarà un preu o li demanarà un altre i que potser no pot anar a cercar per tota Barcelona o per tota Catalunya on troba un preu molt raonable. Llavors jo crec que ajudaria molt si hi hagués aquest tipus de mútua que es pagués una quota mensual si tens un, i que llavors et cobrís aquests mínims de vacunes, de medicina, i que vosaltres, tothom pogués quedar...
Jo et faré el meu comentari al respecte i et donaré deures sobre això, bé, deures.
Sí, sí.
Sobre la mútua fa molts anys que s'ha intentat, però hi ha un problema econòmic. Quan has de cobrar, quan pots cobrar cada mes perquè cobreixi? Molt semblant a les mútues dentals. Les mútues dentals no et cobreixen tot el 100%. I diverses empreses en tenen alguna mútua. Eh? Hi ha alguns que ja ho van fer, Mossap ho va fer i encara té la seva, Mafre també té la seva, i Línia Directa em sembla que també té. N'hi ha algunes mútues aquestes que et cobreixen una part. Et cobreixen una part. Però realment els que ho han provat o han investigat han vist que la nostra societat, la societat catalana i la societat espanyola no està preparada per decidir pagar una mútua mensual per la cura de l'animal, perquè la majoria paguen 50 euros a l'any de la vacuna. No fan l'anàlisi ni res. Si digués, no, escolti, que l'ideal seria fer l'anàlisi tal i com a mínim li ha de gastar 100 o 150 euros. I que això, mira, jo li puc arreglar una quota de 7 euros al mes. I això sortiria en els números. Però realment jo he fet els números seriosament amb algunes empreses i és molt costós. No estem preparats per això. I els deures és per la gent que realment està ficada dintre del món animalista, també està buscant una manera de subvencionar la cura dels animals, la cura sanitària dels animals, d'alguna manera, amb la gent que no té recursos. Sí. I per això dic, pregunteu-li a la Sílvia Serra el que està fent al respecte i el que li costa i el que ella, el coll que hi ha posat per procurar fer això, que és una de les persones que més ha lluitat per poder donar una sanitat d'aquest tipus, i el que li està costant. Que és, i no només pels veterinaris, sinó pel costós que és i el filtratge, el complicat del filtratge perquè la gent que pot no utilitzi aquests serveis per estalviar i poder-se comprar una roda nova del cotxe.
T'entenc.
Ricard, doncs moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres. Ens quedem amb la tasca de prevenció.
Molt bé,
que hem de fer,
gràcies.
Molt important.
Però ens ha quedat a mitges, o sigui, tens que tornar, perquè aquí quedava molt temps.
20 segons, ara que ve l'estiu, i pot ser l'estiu un focus de que hi hagi que augmenti, res, dos o tres consells ràpids. Com has dit allò de l'hora, de...
Sobretot, collars o pipetes per previndre la picada de mosquit. Importantíssim. Intentar evitar els passejos al tard. I res més, i controlar sobretot els paràsits externs.
Gràcies, Ricard.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
Estàvem amb la Benoni cantant samba. És milanesa, nascuda a 1934, o sigui, ara té 80 anys. Ja s'ha retirat, però ha estat una de les cantants més conegudes i famoses d'Itàlia. Va començar com a actriu de teatre, passar pels musicals i començar a gravar als anys 60. és una gran professional que sapigué fer-se un bon repertori versionant cançons d'altres autors o cantautors, com el Roberto Carlos o el Vinícius i el Toquinho, en qui ara l'escoltarem. També cançons de l'Aznavour, del Bacaram, del Domenico Modugno i de bastants més. Tampoc podia faltar la seva presència al Festival de San Remo. Escolteu Samba de la Rosa, on hi canten amb els tres, la Benoni, el Vinícius i el Toquinho, i també amb els tres, la Voglia, la Pazzia. Fins a la propera, com sempre, si Déu vol.
Rosa da vedere,
rosa da sognare,
rosa da volere,
rosa da strappare,
rosa da vestire,
rosa da spogliare,
rosa da capire
e da perdonare, rosa da servire
e da imprigionare,
rosa da impazzire,
rosa da implorare, da ritrovare, e se c'è una rosa torna di più.
Tra le dita e dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come ti perché.
Cerchiamo insieme tutto il bello della vita.
In un momento che non scappi tra le dita,
e dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo esiste perché esiste.
incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me. E sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, di morir d'amore insieme a te. E vivi ancora tutto quello che ti aspetto già, che tempo insiste, perché esiste, o che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me. Che sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. Che sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te.
Per acabar el programa tenim la Neus preparada. Bona tarda, Neus, de nou.
Hola, bona tarda, Arantxa. Com sempre, benvinguts a tots els oients a Ses Adopcions.
I què ens portes avui? Què ens presentes, Neus?
Doncs avui fem una miqueta especial a Ses Adopcions. Us explico. Fa uns quants programes vam tenir de convidada a l'entrevista a la Clàudia Matejos, en recordeu?
Sí, la Clàudia, la responsable de la Lliga de Sabadell.
Exacte, i amb ella vam estar parlant doncs, una miqueta d'aquest centre, del que es fa el dia a dia. I ara la Lliga de Sabadell ha posat en marxa una campanya amb un nom força indicatiu. Una finestra pels nostres gossos invisibles. Així que hem pensat que ella mateixa ens expliqui qui són aquests gossos invisibles. Mm-hmm. Clàudia?
Sí, hola.
Hola, Clàudia, com va això?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, qui són aquests gossos invisibles?
Pues son unos pobres 13, máximo 17 casos que tienen que estar en jaulas individuales, que no pueden estar conviviendo con otros perros porque es demasiado duro para ellos la convivencia con otros perros y no funciona en el refugio.
¿Y qué tipos de cuidados necesitan? ¿Es que han sido maltratados o a qué es debido este comportamiento?
Sí, muchos tienen entornos conflictivos de donde vienen, han sufrido mucho estrés, abandonos largos, a veces durante años en la calle, y tienen ciertos problemas de convivencia con otros perros. Y es un peligro, digamos, introducirlos en un grupo de perros que luego pueda haber peleas.
Vale, entonces ya me imagino que esta campaña que habéis iniciado pues es pues para dar a conocer, aparte de la temática, intentar encontrar unas adopciones especiales para ellos, ¿verdad, Claudia?
Exactamente.
Si alguien que nos está escuchando quiere contactar con vosotros para tener más información o para ayudaros.
Exacto, ¿cómo pueden hacer para veniros a visitar y para poder ver a todos estos perros? Que dices que son 13, o de 13 a 17.
13 que están encerrados individualmente, sí. Vale. Y hay unos 4 que ya hemos conseguido introducir en un grupo de perros, que ya hemos mejorado su comportamiento porque trabajamos con ellos, con el equipo de... con una ayuda de educadora canina y el equipo de voluntarios. Y estamos trabajando mucho para sociabilizarlos mejor y para que con el tiempo, con un poco de estabilidad, consigan convivir con otros perros sin grandes problemas.
Pues danos los datos de la Lliga.
La Lliga es una manera, es por teléfono, el 93-726-7227. Podéis llamar y os podemos explicar por teléfono cada caso. Luego es el mail protectora@protectorasabadell.org. que es nuestro email, podemos también explicar los casos, y luego se pueden ver en nuestra web si se filtra por perros urgentes, y la mayoría de los urgentes allí tienen la descripción qué es lo que les pasa, qué problema tienen, sobre todo si es estrés, si son ansiedades, si son miedos, y allí se puede ver cada uno con su foto.
Pues muchas gracias, Claudia, deseamos que tots aquests invisibles deixin de ser-ho i que ben aviat trobin la família i l'afecte que els hi fa falta.
Claudia, esperemos que sí, y muchas gracias por la difusión.
Una abraçada en nom de tot l'equip.
Gràcies, Claudia.
Muy bien, gracias por llamarnos.
Nosaltres també ho posarem a la nostra web, que sí, recordem-ho, Arantxa?
Recordem la web, són www.ongada.org i clicant a l'espai de Ses Adopcions.
Doncs això està tot per avui. Ens esperem, ens retrobem
a la propera setmana, el proper divendres.
Exacte, bon cap de setmana.
Igualment, Neus.
Et preocupa el tracte que reben els animals?
T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Yo quisiera no ver tantas nubes.
Amb els seus adopcions acabem la veu dels animals i de la natura d'avui i ens retrobem el proper divendres a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.